Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 en Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Repetició és divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 25 d'aquesta sisena temporada d'Entre nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici. I des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlàrem dels camins secundaris. Sovint ens capfiquem a traçar línies rectes cap al nostre futur, convençuts que si la vida ens tanca una porta principal, tot s'ha acabat. Ens obsessionem amb els plans A, però la realitat, tossuda i meravellosa com és, ens demostra contínuament que de vegades cal que es tanque un camí per a descobrir-ne uno molt més gran. Que un aparent colp del destí pot ser, en realitat, una invitació a obrir una finestra que dona directament a la nostra verdadera vocació. Perquè la vida no consisteix a arribar on tenies previst, sinó a saber escoltar el cor quan el canvia el rumb. Comencem!
Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
I per parlar de vocacions trobades gràcies als girs del destí, avui seu a la nostra taula una dona que desprèn una sensibilitat i una empatia especials. Una professional que es desviu per acompanyar els més menuts en una de les aventures més fascinants de la vida. L'aventura de comunicar-se, d'expressar-se i de ser escoltats. Ella és logopeda especialitzada en població infantil i també mestra d'audició i llenguatge. Una dona compromesa amb una mirada absolutament respectuosa i individualitzada cap a la infància. Parlem d'Alba Siscar Pinto. Bona vesprada i benvinguda a Entre Nosaltres, Alba.
Bona vesprada, Xavi.
Com va teguent les teves emocions avui en obrir el teu cor davant dels nostres micros?
Estic un poc nerviosa, la veritat. Sentar-se davant del micro sempre és un poc... No sabria com definir-ho. És un poc de nervi perquè no saps exactament què vas a dir, com la gent no et veu tampoc pot captar com t'estàs expressant amb la resta del cos. És Sí, és diferent.
Però no és la primera vegada que vens a la ràdio.
No, enguany no, la veritat.
Però esta vegada és més per a centrar-nos en la teua professió com a logopeda i com a mestra d'audició i llenguatge. Anem allà. Alba, dius que vas arribar a la logopèdia un poc per casualitat, perquè el teu pla en realitat no era ser logopeda, era estudiar veterinària i la nota de tall de la Pau no t'ho va impedir. Com es gestiona en aquest moment de joventut el vertigen de veure el teu pla de vida es capgira, es canvia?
Era una cosa que sabíem que podia passar, per això teníem un plan B guardat, però no va ser un moment agradable. Pensé que per a ningú ho és quan tu desitges, vols alguna cosa i al final no la pots aconseguir, siga pel motiu que siga. És un moment poc agradable, la veritat.
En això és tan clau, quan una persona molt propera et recomana la logopèdia, convençuda de que gaudiries ajudant a les persones, qui va ser aquesta persona i què va veure en tu que tal vegada tu encara no havies descobert?
Aquesta persona va ser Clara Sendra, que era la meva psicòloga en aquest moment, perquè segon de batxiller no és un curs fàcil i vaig necessitar un poquet d'ajuda. I una vesprada Clara em va dir, anem a buscar un plan B. Si el plan A va, genial, si no, hem de tindre un plan B. I vam estar mirant diferents possibilitats fins que vam arribar a la logopèdia i em va dir, jo pense que és la professió que està feta per a tu. Pense que gaudiràs molt i podràs fer-ho molt bé perquè t'agrada molt estar en persones i t'agrada molt ajudar-les.
És veritat que tens una... és el que parlàvem abans, no? La gent que ens escolta però no ens mira, i en la teua forma de... el veig més tranquil·la de lo que tu et penses. Sé que estàs un poc nerviosa, però transmetixes molta confiança i m'imagino que aquesta confiança la transmetixes al teu... els més menuts que van a la teua consulta.
Espere que sí, la veritat.
Mirant darrere amb perspectiva del temps, penses que de vegades el destí sap millor que nosaltres mateixa on hem d'acabar?
Pense que sí, perquè si haguera continuat haguera entrat a ser veterinària, pot ser no haguera acabat la carrera i me n'haguera anat abans, perquè a mi m'agraden molt els animals, però no m'agrada veure's patir. I, clar, els animals que t'arriben a una consulta de veterinària, a una clínica veterinària, són animals que, per A o per B, en la majoria dels casos, no estan passant el seu millor moment.
Sents que la carrera de logopèdia t'estava esperant?
Pense que en part sí, perquè, de fet, el meu cercle diu que sóc molt xerraora, i que, sí, qualsevol persona que em conega, i que, almenys, en la logopèdia i en magisteri, ja que xarre, ho faig en un títol oficial.
Pues sí. Del desig de curar animals a la passió de polir i acompanyar la veu i el llenguatge dels més menuts. També és algun punt de connexió emocional entre aquestes dos ganes d'ajudar que han marcat sempre la teua vida?
Pense que és un poc herència familiar, perquè els meus pares, els dos, un treballa educant a xiquets i l'altre treballa cuidant-los. Aleshores, pense que és un poc herència familiar. Per seguir un poc en el que han fet en ells, també.
Què li diries avui a aquella Alba de 18 anys que es preocupava per no haver entrat a la carrera que volia i ara que saps el futur tan bonic que t'esperava?
Que confiara molt i que no es preocupara menys, perquè eix estiu, la veritat que no el recorde com ser un estiu de dir, uf, estic lliure, sinó va ser tot l'estiu d'anar mirant preinscripcions, llistes de tall, primeres prescripcions, segones, els repesques. La veritat és que va ser prou intens.
Va ser un estiu de ai, a veure
què faig l'any que ve.
Pues des de les mans que s'allarguen per oferir un camí segur i de la certesa que mai estem sols en aquest viatge de créixer, escoltarem la força i el caliu que sempre ens transmeten des de Catalunya, un grup que és un pur patec. Escoltem a Charango amb Compta amb mi i continuem parlant amb la nostra convidada d'avui, Alba Siscar Pinto.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantat els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo fent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ja hem tornat, ahir escoltàvem la primera de les cançons que ens ha demanat la nostra protagonista d'avui, Alba Siscar. Què és per a tu, Charango, i sobretot aquesta cançó, Compta amb mi?
Charango, jo pense que és el grup que va marcar un poc l'etapa aquesta que estàvem parlant de quan n'has de triar el teu camí d'entre cometes d'adult, i perquè va ser el grup que escoltava des durant la ESO, batxillerat i quan estudiava logopèdia. Aleshores està relacionat amb molts, molts records bonics.
Alba, entrem de ple a lo que hem vingut a parlar, a la teua professió. Sovint es pensa que la logopeda només ensenya a pronunciar la R o a corregir la gesticulació, però la teua feina és molt més profunda. Com la definixes tu des de l'ànima? Què significa ser logopeda infantil?
Mira, els logopedes som els encarregats de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les dificultats del llenguatge, de la veu i de la deglució, és a dir, de com traguem. Val? I sobretot en població infantil és molt important, perquè això marcarà com puga ser el seu posterior desenvolupament.
Defenses fermament que cada xiquet i xiqueta necessita una atenció adaptada i individualitzada. Com s'aconsegueix aquesta flexibilitat en un món on sovint es tendeix a estandarditzar el ritme de desenvolupament dels menuts?
S'ha de tindre un poc en compte el ritme de s'ha de tindre un poc en compte l'estandardització, perquè hem de tindre com, entre cometes, un punt de partida de on hauríem arribar. Però a partir d'ahí el que hem de fer és un poc mirar els progressos que fa cada persona, perquè al final cada un de nosaltres som diferents, som un món a part, tenim un ritme diferent al d'un altre i també tenim moments on avancem més que en altres moments. Aleshores és anar adaptant-nos i mirar quines millores va fent cada xiquet en cada un dels seus aspectes, sense comparar en la resta.
En la logopèdia infantil, la primera sessió és clau. Com construïs aquest espai de total confiança perquè el xiquet o xiqueta, que de vegades acudeix a la teua consulta amb frustració per no poder expressar-se, se senta finalment compromès i segur al teu costat?
La veritat és que és un procés que no dura sols una sessió, perquè generalment la primera sessió solen vindre acompanyats en els familiars i ells van mirant la sala, van agafant els joguets que li llamen l'atenció i tot això. Jo vaig observant-ho i vaig prenent nota també. I sobretot, aquest dia estic més parlant amb els pares, recollint informació, i la resta de dies ja sí que poquet a poquet vas fent que agafen confiança en tu, que puguen contar-te què han fet al col·le, quines coses els agrada. He tingut xiquets que el primer dia, quan hem començat a avaluar, sobretot quan n'hi ha dificultats en la lectoescriptura, s'han posat a plorar i hem deixat de fer el que estàvem fent, ens hem posat a jugar a un joc que els agradava i ja un altre dia ens hem posat a fer, perquè el més important en aquests casos és que ells es senten còmodes, que vulguin vindre i que tinguin moltes ganes de treballar.
És que és el que parlem, no vull dir més tu com a professional, el xiquet, és el que parlem, vull dir, va progressar poc a poc, no és una de dir en dues sessions o ho tinc solucionat, no, m'imagino que des d'inici de curs fins a final del curs escolar aquests xiquets estan anant un dia o dos dies a la setmana el que tu cregues o pactes amb els familiars.
Sí, i hi ha processos que no és un curs, i hi ha algunes coses com quan hi ha dificultats en la lectoescriptura o un trastorn de llenguatge que intentes anar retirant els suports poc a poc, però són personetes que van a necessitar en major o menor grau ajuda en gran part del seu procés acadèmic, perquè vindrà el logopeda els ajuda a expressar-se millor, a comprendre millor, a llegir, a escriure d'una manera millor, més correcta, i són processos que no s'acaben quan s'acaba el curs, tenen una continuïtat.
M'imagino que tota aquesta informació que tu recullis del xiquet o xiqueta es la facilites als pares, i també m'imagino que també la facilites al centre escolar que va el xiquet o xiqueta per a que li posen un suport.
Sí, jo després de fer l'avaluació fem un informe, el tornem, l'expliquem a la família perquè intentem fer-lo en el menor número de paraules tècniques i rares possible.
Complicat.
Complicat, sí, intentem fer-lo el més senzill de llegir possible. Però, clar, hi ha termes que s'han de posar sí o sí i són raros i assusten de vegades. Aleshores, s'explica i generalment la família du aquest informe al centre educatiu. I ja després ens posem en contacte i comencem a treballar tots junts.
És una manera de que tant tu, tant tu com a logopeda i el centre educatiu estigueu coordinats.
Sí, sí. I després en molts centres, dic molts perquè hi ha alguns que siga per falta d'hores o el que siga, no ens hem coordinat. el que fem és reunir-nos una vegada quasi al trimestre. I així anem comparant un poc l'evolució del que ha fet amb mi i què ha fet amb ells. I anem mirant els objectius que van complint-se i els que no. I pactem un poc la manera de treballar. I quines coses necessiten ells que jo reforce les sessions, que són més específiques de la logopèdia, i quines coses poden fer ells per ajudar acadèmicament un poquet més als seus alumnes.
I ara tu que estàs compartint aquesta faceta de mestre, de logopeda i de mestre i audició en llenguatge, bé, que ho vius directament dins l'aula, no? Veuràs, detectaràs casos en la...
Sí, bueno, casos com a tal, no, però sí que de vegades, perquè sense passar uns test no pots dir... posar sí. Una etiqueta, però sí que et fixes i dius, ui, li costa molt prestar atenció i té moltes ulleres. Igual este xiquet no està dormint bé, no està respirant com toca i no està dormint bé. Tens un ull diferent al que pugui tindre un altre professional, que al final... molts professionals, com tenen moltíssima experiència, també ho detecten, però d'una altra manera. Aleshores, és un poc complementari.
Però, vull dir, tu dius no és complementari, però saps més o menys com entrar-li al xiquet, com tractar-lo, com ajudar-lo, com posar-li
clar,
aquest suport.
Sí, sí, sí.
Vull dir, per a tu és més fàcil.
Sí.
Vivim en una societat de la immediatesa, on els adults ho volem tot per a ir. Com gestiones aquesta ansietat o les presses de l'entorn dels pares davant dels processos terapèutics que requereixen temps, paciència i respecte als ritmes naturals?
És un tema un poc peliagudo, perquè és veritat, anem sempre accelerats. I moltes vegades em pregunten, i això quantes sessions són? I clar, has que posar cara de no tinc ni idea, perquè cada persona som un món, no puc dir-te això en 4 sessions està solucionat, perquè a la que fas a 5 i no ho hem solucionat, malo. O no puc dir-te 2 cursos i que en necessitem 3. És impossible, és impossible saber-ho, i és una cosa que vas treballant-ho en les famílies, i a la que les famílies van veient avanços, es relaxen un poc i ja confien més en el procés.
És que pareix, perquè clar, m'imagino que les famílies arriben a tu perquè els tutors o tutores d'aquests xiquets i xiquetes han detectat el que tu...
No té per què. De fet, moltes vegades venen perquè ells detecten que n'hi ha algo que no els quadra. I és quan ens posem a rascar un poc i anem trobant les coses. I d'ahí anem veient quines coses necessita, quines no, i anem treballant. Però moltes vegades són ells els que venen.
Quin és per a tu el repte més gran, però alhora la satisfacció més immensa, que el trobes cada dia quan entres a la teua consulta?
Que vulguin vindre a treballar. Perquè a principi de curs, per exemple, estava treballant en un xiquet que fa molts anys que tinc, i va aconseguir fer una cosa que feia molt de temps que sense que ells s'adonaran anàvem practicant. I es va quedar mirant-me super serio i em diu, t'has donat compte que jo això antes de l'estiu no sabia fer-ho i ara sí? Que ells es donen compte i es senten orgullosos del que estan fent per a mi i que vulguin vindre és el premi més gran.
Les famílies sou l'altre pilar fonamental. Dius que treballes colze a colze amb elles. Com se'ls acompanya en aquests moments tan importants i a vegades plens de dubtes o pors del desenvolupament dels seus fills?
Escoltant-los i deixant que es desfoguen, entre cometes, et conten, i de vegades si n'hi ha algunes famílies que ni alguna mare o algun pare que necessita plorar, acompanyant-los i resolent tots els dubtes que puguen tindre i que d'alguna manera sàpiguen que no estan sols i que tenen algú que pot tirar-los una maneta i els acompanya en el camí.
Fins a quin punt el treball a casa, el joc diari en família i l'ambient de l'entorn de l'infant determinen l'èxit de l'evolució en el llenguatge?
Són la base, perquè jo no puc estar... No és el mateix sentar-nos i jugar totes les vesprades, llegir un conte, anar al supermercat i anar xerrant, i després tindre els 45 minuts de teràpia a la setmana, un dia o dos, que només comptar amb el suport de la teràpia. Perquè si sols s'estimula la llengua en teràpia, es perden moltíssimes oportunitats. Jugant en terra, anant al parc, anant a la compra... Es perden moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes oportunitats si sols es treballa el llenguatge.
Que m'ho diguen a mi, que tinc un nebot de quasi un any, que sempre estem estimulant-lo, pilota amunt, pilota avall, el tata té sempre el té a la boca i va a la guarderia des dels 4 mesos, vull dir, i allí els estimulen.
Clar, i entre ells també s'estimulen. La veritat que sí, això és un goig, perquè, i més en estos temps on la pantalla ocupa un espai cada vegada més gran, i quan més menuda és la pantalla, més mos limita i més mos aïlla. Aleshores, si tot el ratet que podem passar en terra jugant, en la cuineta, als cotxes, en la pilota, al parc, en els amics, anant en els cosins, en els germans, en els iaios, a passejar, fent la compra, qualsevol cosa, és superbona per estimular el llenguatge.
Des de la teva experiència com a mestra d'audició i llenguatge, quin diagnòstic fas de les necessitats d'atenció a la diversitat i al llenguatge que tenim actualment als nostres centres educatius?
És un tema un poc peliagudo en este moment, però s'intenta fer el que es pot fer en les hores que hi ha, perquè serien necessaris molts més recursos des que hi ha en este moment, la veritat. Es podrien atendre molt millor a tots els alumnes. Clar. No sols és que tenen dificultats, sinó a tots, perquè entrar a treballar el llenguatge és beneficiós per a tots, no sols per al que li costa més l'articulació d'un so o li costa més soltar-se a parlar davant de la classe. Li pot servir a tots. Són ferramentes útils per a tots en qualsevol moment.
Estem preparats?
En estos moments necessitaríem més personal, clar.
Més professionals, més, perquè clar, és que pareix poca broma, no?, el que està passant ara amb la vaga d'educació, però no és broma, no és... Jo trobo que fan falta més mestres, més PTs, més... En el teu cas, de la teva...
De mestres, més d'audició més i llenguatge.
D'audició i llenguatge, vull dir, perquè és el que entenem, un ràtio, no sé quants alumnes actualment hi ha ara... 25, 26 xiques per a...
25 en primària, 25.
Si de 25, anem a posar un exemple, dins la classe n'hi ha 4, un Asperger, un xiquet en dislèxia o el que siga, el tutor no pot atendre els 25 xiquets de la mateixa manera.
No.
Vull dir, i com ho solucioneu, els professionals que es dediqueu a això, com?
Intentant ser un polp, bàsicament. Sí, jo per exemple faig moltes activitats grupals. Aleshores podem estar tots fent la mateixa activitat i estem jugant a fer mímica o el que siga, és un joc que participem tots i podem dedicar-li a tots un ratet i el seu momentet.
Anem a fer la següent parada musical, cançons que ens fan tornar a la infància, que ens recorden la importància de mirar el món amb els ulls ben oberts i agrair tot el que els més menuts ens regalen cada dia amb la seva saviesa innocent. Escoltarem a David Res amb De ellos aprendí i continuem xerrant amb la nostra protagonista d'avui, Alba Siscar Pinto.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, pum, pum. Supercalifragilisticoespialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas no están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és entre nosaltres.
Ja hem tornat, Alba, connectant amb aquesta preciosa cançó de David Res que acabem d'escoltar. El títol ho diu tot. Què és el que més has après tu de xiquets i xiquetes amb els quals treballes dia a dia?
He après a tindre il·lusió per tot. La veritat, perquè tenen moltíssima il·lusió per tot el que fa, moltíssimes ganes d'aprendre, de demostrar-te el que estan fent, i això és un goig.
Per a tu, el més important és que cada xiquet es senta escoltat i comprès en un món d'adult, que sempre parlem, no? que va tan a pressa, els escoltem de veritat o simplement els sentim de fons?
Jo penso que moltes vegades els sentim de fons, perquè quan arriben al despatx i jo els pregunto, estan contant-me què han fet el dia, moltes vegades et dones compte que porten, venen en ganes de contar-te-ho, perquè sí, tots ho fem, de vegades estem en el pilot automàtic, sí,
desconnectes,
sí, estàs dient que sí, però no estàs escoltant, i de vegades em dona aquesta sensació, però és el que un poc ens porta a la nostra societat, anar tan accelerats.
Alba, aquells pares que ens estiguen escoltant, que vulguin posar-se en contacte amb tu, on tens el teu despatx?
Jo estic al carrer Fray Francesc Peris, proper del musical, i em podeu trobar allí per la vesprada generalment.
Xarxes socials?
Sí, em podeu trobar en Instagram, @logopediaalba, i ja està, no tinc Facebook.
Però el que ara parlant de l'Instagram, puges molt de recursos.
Sí, intenté una part de la prevenció que havíem dit abans, és un poc fer arribar a les famílies informació, ja siga perquè, de fet, la publicació que estic preparant per a aquestes properes dies és sobre... És que al meu fill li costa molt tindre el vocabulari i en recordar-se de les coses. Clar, què puc fer endavant d'aquesta situació un poc? I explicar un poc què ha passat, què podem fer i quan deben consultar en un professional. És un poc donar-los la informació per a que puguen estar tranquils.
És important, aquests recursos, eh?
Gràcies.
El llenguatge és la ferramenta amb la qual construïm la nostra identitat i el nostre pensament. Quan un infant aconsegueix finalment desbloquejar o polir la seva capacitat de comunicar-se, quina transformació veus en la seva autoestima?
Guanya moltíssima seguretat. Els veus que tenen ganes de contar-te coses que abans no es veies més callats, que quan són més menuts, per exemple, t'ho senyalen, però o fan aixina, però per no dir-te-ho. I conforme ells van notant també que van millorant, va millorant la seva confiança, les ganes de seguir millorant, perquè és un poc es retroalimenta.
Sí.
I és molt bonic veure'ls en aquest moment.
No, això ara que dius lo de senyalar el meu i com no li ho dones, malo.
Sí.
I sap lo que vol, saps?
Per suposat.
I el xarruquen i tu li dius, però què estàs contant-me si tens... No arriba un any i no estic entenent-te.
Pues això és el millor que pot estar fent en aquest moment. Senyalar-vos i xerrucar, encara que no l'entengueu.
I és enfada, perquè volen dir, estic així, estic parlant-te.
Clar.
I tu no estàs entenent-me. Si hagués de triar un moment, una mirada o una frase d'algun dels teus xiquets que guardes en el teu caixó de records bonics... I què et recorda perquè val la pena la teua feina i quina seria?
Jo pense que em quede en totes les abraçades que em donen quan fa siga que tornem de vacances, hem estat uns dies sense veure'ns, el que siga, entren, m'abracen i em diuen: tenia moltes ganes de vindre així en tu un ratet.
Sí, és que sí, ho hem parlat al principi, transmetixes aquesta confiança que m'imagino que el xiquet o la xiqueta que és pacient teu, quan arriba a la teua consulta, es sent en un espai segur.
Intente que siga així, la veritat.
Per tancar ja aquesta entrevista, Alba, si la teua professió, ese acompanyament respectuós de la paraula i la infància, haguera de descriure's amb un sol valor indispensable, quin seria per a tu?
Jo pense que paciència, perquè, bueno, qui em conega sap que quan era més joveneta no en tenia molta, però la veritat és que gràcies a ells en tinc moltíssima, i de vegades em sorprenc de dir: uf, pues avui n'hem tingut a més que altres moments. Però sí, és paciència.
Alba, hem arribat al final del nostre temps, però abans de tancar els micros, ens agrada que la nostra convidada ens deixi una última paraula, un missatge o una reflexió per a totes les famílies, mares, pares i mestres que ens puguen estar escoltant des de les seues cases o cotxes a Pego. Què els agradaria dir-los?
Que confien en els seus instints, perquè moltes vegades, quan tenen un dubte, no patisques, això no és. Però tu el quedes en la mosca de darrere de l'orella, perquè coneixes el teu fill o la teua filla, i que confien en els seus instints i que si tenen dubtes que pregunten. Perquè pot ser que no siga res, però ja ens quedem més tranquils.
Alba, ha estat un grandíssim plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Xavi.
A tu.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Escoltar avui a Alba Siscar Pinto ens fa adonar-nos que tindre cura del llenguatge dels nostres xiquets no és només corregir paraules, és validar la seva existència, és obrir-los les portes del món i és, per damunt de tot, ensenyar-los que la seva veu té un valor incalculable. Alba ens ha donat una lliçó de tendresa, de rigor i de dignitat professional. Recordar-nos que darrere de cada xiquet hi ha un ritme que cal respectar i una mirada que mereix ser compresa sense pressions. Una professional lliure i vocacional que ens recorda que el futur del nostre poble comença en la cura que tenim de la seva infància. Gràcies, Alba, per la teua dolçor, per el teu compromís i per ajudar-nos a entendre que créixer és un camí que es fa millor si anem agafats de la mà. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'esta missió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i ja va quedant-nos molt poc temps per anar tancant aquesta meravellosa sisena temporada. Que ningú vos mude mai la veu. Fins la pròxima setmana. Adeu!